Les pensions pujaran un 3,8% l'any que ve. Aquesta dada, que s'ha sabut avui, comportarà un augment al voltant de 50 euros per als pensionistes que tenen uns ingressos mitjans. Sortirem a escoltar-los.
Una pujada sempre ens sembla bé, però suposo que serà poc. Pel que puja els preus dels menjars i de tot...
Negociacions a contrarrellotge per allargar la treva a Gaza. On no hi ha treva és en el dia a dia dels palestins que viuen, per exemple, a Cisjordània, on l'exèrcit israelià ha matat dos nens. De fet, les condicions de vida dels palestins porten alguns experts a parlar d'un règim d'apartheid a Israel.
Por ejemplo, hay un sistema de carreteras que es de uso exclusivo para los colonos judíos y otro sistema de carreteras mucho más precario que es para los palestinos. Esto ni siquiera pasó en Sudáfrica.
Tot seguit, el testimoni d'una noia que viu a Catalunya i que als 14 anys li havien preparat un matrimoni amb el seu cosí. S'hi va rebel·lar i va fugir de casa.
No era coneixedora de tot el que passaria després del moment de dir marxo de casa meva. Ara bé, que mereix la pena, sí.
És una de les protagonistes del documental No, no quiero.
Catalunya nit.
Demà farà un any que es va presentar públicament ChatGPT. La irrupció d'aquesta eina que fa servir la intel·ligència artificial va ser fulgurant. Ho analitzarem amb una experta, Karina Gibert.
Ens ha canviat la vida perquè moltíssima gent l'ha incorporat com una eina de consulta pràcticament quotidiana, no? És enganyosa perquè el resultat de qualsevol consulta que tu fas en un ChatGPT té molt bona pinta, o sigui, ChatGPT és boníssim construint discurs, però en realitat no entén res del que t'està dient.
La intel·ligència l'atribuïm habitualment als éssers vius i sobretot als humans, i com que ens agrada intentar entendre bé les coses, ens plantejarem una pregunta més bàsica encara que també es formula la ciència. Què és la intel·ligència?
I avui la ciència ens diu que precisament tots som capaços de desenvolupar certs nivells d'intel·ligència, per tant, certs nivells d'expertesa, en qualsevol disciplina, amb un entrenament adequat.
Passarem pel teatre per veure La història interminable i escoltarem molta música, la dels Premis Arc, que reconeixen la música en directe. Passarem també pel concert d'un artista a l'alça, Maria José Llergo, i escoltarem les cançons que més han triomfat aquest any en un dels termòmetres del panorama musical, el rànquing de Spotify. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Hores clau. Ara mateix al Pròxim Orient continuen les converses i les pressions internacionals per ampliar durant més dies la treva a Gaza, que segons l'últim acord s'acaba aquesta matinada. Hamas s'ha mostrat disposat a prorrogar-la 4 dies més amb nous intercanvis d'hostatges per presos palestins. Aquesta tarda han alliberat dues dones amb nacionalitat russa i s'espera la posada en llibertat d'un últim grup de segrestats. A canvi, Israel deixarà lliures 30 presos més. Corresponsal a Jerusalem, Roser Oliver Olivella, què en sabem a aquesta hora de la possible ampliació de la treva?
Doncs estem en un compte enrere agònic per saber si la treva, que s'ha d'acabar demà a les 7 del matí, hora israeliana, s'allarga o no. Informacions periodístiques diuen que Hamas estaria disposat a extendre l'alto al foc 4 dies més, mentre que els Estats Units i Qatar busquen un acord més ampli que podria permetre l'alliberament dels primers homes i soldats i que facilitaria l'entrada de més ajuda humanitària a Gaza. Els funcionaris nord-americans voldrien allargar la treva almenys fins que tots els hostatges no siguin siguin alliberats, però el problema és que Hamas ja ha reconegut que no els té a tots i ha segrestats en mans d'altres faccions islamistes. Hamas ha dit avui que un grup de 3 hostatges, formats per un nen de 10 mesos, el seu germà de 4 anys i la seva mare, va morir fa dies per un bombardeig israelià. Israel diu que ho està investigant. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha reafirmat que no hi ha previst un alto al foc total i ha reiterat que Israel lluitarà fins al final.
Doncs a l'espera de si s'amplia aquesta treva a Gaza, l'exèrcit israelià continua actuant a Cisjordània, si fa no fa, com sempre. El més greu, Roser, s'ha vist però avui a Jenin.
Sí, mentre les armes s'han aturat momentàniament a Gaza, a Cisjordània s'utilitzen més que mai. Avui a Jenin, l'exèrcit israelià ha tornat a fer una violenta i llarga incursió militar que deixa unes imatges molt dures. Els soldats han matat 2 nens palestins de 8 i 15 anys al mig del carrer. Ho han gravat unes càmeres de seguretat. Els nens estaven en una zona fora del control de l'exèrcit israelià. Israel, de moment, no ha fet cap comentari sobre aquestes morts. Només reconeix haver matat 2 alts comandaments islamistes i haver fet nombroses detencions. Des dels atacs de Hamas, la violència a Cisjordània s'ha disparat encara més. Des del 7 d'octubre, 240 palestins han mort a mans de l'exèrcit o dels colons israelians. També s'han incrementat les detencions de palestins, prop de 2.000. En els 6 dies de treva i en compliment dels acords de l'alto el foc, Israel ha deixat en llibertat 180 presos palestins, però el cas és que en el mateix període n'ha detingut una xifra lleugerament superior.
Moltes gràcies, Roser. Ahir aquí entrevistàvem a la relatora especial de les Nacions Unides per als Drets Humans als Territoris Ocupats Palestins de Gaza i Cisjordània, Francesca Albanese, que ens deia que a Gaza la situació és catastròfica i que probablement s'hi està cometent un crim de genocidi. Avui volem parlar d'un altre crim de lesa humanitat, el d'apartheid, el sistema de segregació racial que va estar vigent a Sud-àfrica durant 40 anys i que des del 1998 es considera un crim que es pot jutjar al Tribunal Penal Internacional. Al Catalunya Nit, amb Natàlia Ramon, ens hem preguntat si l'apartheid només es va cometre a Sud-àfrica o si també es comet a Israel, com denuncien algunes veus.
Fa anys que hi ha estudiosos i organismes internacionals que parlen d'apartheid quan es refereixen a la política de l'Estat d'Israel amb els palestins. I també, des de fa molt poc, hi ha qui parla d'apartheid quan es refereix a la segregació per sexe que exerceix el règim dels talibans a l'Afganistan. El cert, però, és que està molt més documentat el possible crim d'apartheid que fa anys que exerciria Israel sobre la població palestina. Però justament Israel és un dels països que no formen part de l'Estatut de Roma i, per tant, que no reconeixen l'autoritat ni la competència del Tribunal Penal Internacional. Entre els 123 països que han ratificat el Tractat de Roma, tampoc no hi ha ni els Estats Units, ni Rússia, ni la Xina. Un crim d'apartheid, com dèiem, és un crim de lesa humanitat, perquè aquest sistema estableix a través de lleis, polítiques i pràctiques la supremacia d'un grup humà per sobre d'un altre, basant-se en criteris de raça, color, llinatge o origen nacional.
Hay todo un sistema dedicado a segregar a la población según criterios raciales.
És la jurista Luciana Cocconi, autora de l'informe Apartheid contra el poble palestí del 2009, un informe documentat amb les lleis aprovades per l'Estat d'Israel i els informes fets pels relators especials de les Nacions Unides. I és que a Israel hi ha diferents lleis que s'apliquen als ciutadans en funció de la seva procedència. Això és especialment sagnant a Cisjordània.
En las zonas que son de control israelí, toda la vida de los ciudadanos palestinos, de los residentes palestinos, está marcada no por la legislación israelí, sino por órdenes militares, que son legislación militar, que no está sujeta a control civil, y se dan situaciones que, de hecho, ni siquiera existían en el caso sudafricano. Por ejemplo, hay un sistema de carreteras que es de uso exclusivo para los colonos judíos, y otro sistema de carreteras mucho más precario que es para los palestinos. Esto ni siquiera pasó en Sudáfrica.
Prohibir la lliure circulació de les persones és un dels pilars fonamentals d'un sistema d'apartheid. I la llibertat de circulació a Israel depèn de l'origen ètnic, molt semblant el que passava a Sud-àfrica amb l'anomenada política dels bantustans, territoris destinats únicament a la població negra. Aquesta és una manera molt efectiva d'aïllar la població del grup oprimit i privar-la de fer comunitat.
Y esto ya lo viene diciendo Naciones Unidas desde hace muchísimo tiempo. O sea, si uno lee lo que se dijo en su momento sobre lo que estaba pasando en Sudáfrica, que es esto de la fragmentación de territorios, lo que ellos llamaban los puntos negros, que eran como enclaves o como los agujeros en un queso gruyère, es lo que está pasando en Cisjordania. Esto hace que en un futuro la creación de un Estado sea totalmente inviable.
Altres lleis segregacionistes en què es fonamenta un règim d'apartheid són les que fan referència a la propietat de la terra, i a Israel també n'han aprovat unes quantes, com les que desenvolupen les colònies jueves dins dels territoris palestins de Cisjordània.
La posesión de las tierras es algo que es el ejemplo, uno de, también de los elementos más claros y que podría ser constitutivos de este crimen de apartheid. Naciones Unidas dijo en reiteradas ocasiones que constituye un castigo colectivo. O sea, por un lado, se castiga a la población porque sí, y al mismo tiempo se va ganando tierras para el uso exclusivo de la población judía.
A banda de tota aquesta legislació destinada únicament a privilegiar els uns per sobre els altres, hi ha una llei molt fonamental a Israel, aprovada pocs anys després de la creació mateixa de l'Estat, que és l'anomenada Llei de Retorn. És la llei que des de 1950 convida els jueus d'arreu del món a migrar a Israel. Però aquesta llei només permet el retorn dels jueus.
Esta legislación afecta a los refugiados palestinos, que son todos aquellos que fueron expulsados en diferentes conflictos, en el 48, en el 67, etcétera, porque ellos, habiendo nacido en ese territorio, no pueden regresar. Esta legislación beneficia a los judíos de todo el mundo que tienen el derecho a retornar, entre comillas, a Israel, pero excluyen a un porcentaje importante de las personas nativas y sus descendientes porque no pueden regresar.
Sembla, doncs, que segons els relators de les Nacions Unides, experts en dret internacional com la jurista Kokoni i organitzacions de drets humans com Amnistia Internacional o B'Tselem, és indubtable que Israel fa anys que comet el delicte d'apartheid, però no només el comet, sinó que la comunitat internacional li permet cometre'l.
Creo que aquí hay una complicidad muy grande de parte de los estados occidentales, porque la ley está clara, o sea, dejando de lado cualquier idea preconcebida que uno pueda tener sobre la situación, si uno lee negro sobre blanco todos estos informes, ¿por qué no se hace nada? Es que yo creo que las herramientas, el derecho internacional las proporciona, hay un montón de herramientas, pero son los estados que en definitiva son los que se encargan de aplicar el derecho internacional a través de las organizaciones internacionales los que no tienen la voluntad para que el derecho internacional se cumpla.
Israel argumenta la majoria d'aquestes lleis i de les seves pràctiques, com la construcció de murs de separació, per garantir la seguretat de l'Estat, una seguretat que l'atac de Hamas el dia 7 d'octubre va posar en qüestió. Analitzat el delicte d'apartheid, ara potser el delicte que es podria estar cometent és el de genocidi. Segons el Tribunal Penal Internacional, aquest delicte es comet amb una intenció molt específica, la de destruir total o parcialment un grup nacional, ètnic, racial o religiós. El temps ho dirà.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Poc més d'un minut i serà un quart d'onze de la nit. L'any que ve les pensions pujaran un 3,8%. Aquest increment es calcula amb la dada d'inflació del novembre, que ha estat del 3,2, una mica més baixa que la de l'octubre. Hem enviat la Carme Montero al carrer per saber com han rebut els jubilats la notícia, però abans agafem la calculadora per saber quan cobraran de més. Fem l'exercici, Carme.
Doncs mira, comencem pels pensionistes. A Catalunya n'hi ha 1,7 milions i cobren una prestació mitjana de 1.246 euros bruts mensuals en 14 pagues. Amb l'increment del 3,8% s'apujarà uns 47 euros mensuals. I hi ha gairebé 1,2 milions de jubilats amb una paga mitjana de 1.400 euros. La millora per ells serà d'uns 53 euros.
Els satisfà aquesta pujada?
Doncs mira, òbviament no fan fàstics a un increment d'ingressos, però també tenen molt present el cost de la vida.
Podria ser algú millor, però bueno, no està mal, no està mal.
Una pujada sempre ens sembla bé, però suposo que serà poc. Pel que puja els preus dels menjars i de tot, Aquestes pujades seran poc.
Hombre, ya, los precios están por las nubes. Hasta las castañas que acabo de comprar cuestan ya un montón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está todo mal.
Pero entonces un poquito ayuda, ¿no?
Un poquito ayuda, sí.
I mira, aquest jubilat ha filat una miqueta més prim.
Pues mira, això és un arma de dos fils, no? Perquè em pugen, pues, no sé, net deu ser uns 75-80 euros. Jo tinc la pensió màxima perquè vaig cotitzar al màxim. Miri, una estat ha de fer negoci. Això és una compra-venta. Primer te la calen els calés i després te'ls treuen amb contributius, una pensió contributiva. O sigui, no, seguiré vivint igual, no em ve d'aquí.
No ve d'aquí, diu. Cal destacar que tothom en qui he parlat estava informat de la pujada.
Doncs passem de les pensions al subsidi d'atur, perquè el primer dia de la nova legislatura ja hem tingut una topada entre Yolanda Díaz i Nadia Calviño, o sigui, entre Sumar i PSOE, els partits del govern espanyol.
La ministra de Treball ha desacreditat el Ministeri d'Economia per haver anunciat una reforma del subsidi d'atur que cobren alguns col·lectius quan esgoten la prestació per desocupació. El número 2 de Calviño havia dit que els 480 euros que es cobren actualment s'haurien d'anar reduint i s'haurien de condicionar el fet que qui el cobra accepti els cursos de formació o els llocs de treball que li proposin.
Ya le garantizo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte, pero lo más importante es que vamos a mejorar la calidad de esa prestación. Este subsidio va a permitir que sea compatible con la actividad laboral.
Gràcies, Carme. Veurem què passa amb tot això.
Bona nit.
Demà fa un any de la presentació pública de la ChatGPT, una tecnologia que va provocar quasi tant d'impacte com quan Internet va aparèixer a les nostres vides, potser més. No ho sabem encara, potser. Nosaltres, quan parlem de demà, en realitat estem dient d'aquí unes hores, perquè el Catalunya nit va tard, i per això ja ho volem analitzar avui. Perquè us feu una idea, Netflix va tardar 3 anys i mig a aconseguir 1 milió d'usuaris. Facebook, 10 mesos. Instagram, 2 mesos i mig. El ChatGPT ho va aconseguir en 5 dies. Els 2 mesos i mig de la seva presentació ja tenia 100 milions d'usuaris actius al mes. I volem parlar-ne del que representa la irrupció de ChatGPT amb Karina Gibert, que a més de moltes altres coses, és directora del Centre d'Investigació Intelligent Data Science and Artificial Intelligence de l'UPC i ja ens està escoltant. Bona nit, Karina.
Bona nit, encantada d'estar amb vosaltres.
Igualment, encantats que ens acompanyis i amb una primera pregunta que és la principal. Com ens ha canviat la vida de la humanitat, el que s'explicava fa un any, l'aparició d'aquest xat GPT?
Home, doncs la veritat és que jo crec que ni tan sols OpenAI, quan va llançar l'eina, es podia imaginar que això seria una explosió d'èxit absolut, no? I que tothom s'ha decidit a implantar-la, utilitzar-la i fer-la servir per pràcticament moltíssimes coses, no? Llavors, ens ha canviat la vida perquè moltíssima gent l'ha incorporat com una eina de consulta pràcticament quotidiana, no? ChatGPT està una mica gamificat justament per generar aquest interès d'anar-la fent servir i això ho han aconseguit amb 100% d'èxit. I com que és tan fàcil de fer-la anar i tu li pots preguntar el que vulguis, igual et fa una recepta de cuina que un poema, que et resol una equació diferencial, doncs clar, té tantíssims usos.
A molta gent li deu passar el mateix que a mi, som inexperts que de vegades utilitzem ChatGPT com a sinònim d'intel·ligència artificial. És el mateix? Perquè de vegades s'hi afegeix allò de generativa...
No és el mateix en absolut. O sigui, la intel·ligència artificial és una ciència que neix l'any 1956, que porta ja unes quantes dècades generant solucions de diferents maneres, com si diguéssim, no? I té moltes branques. Té branques de raonament, té una branca de visió per computador, una altra que treballa amb llenguatge natural, una altra que treballa amb robòtica cognitiva... Té moltíssimes branques. Una d'aquestes branques és el que se'n diu aquesta intel·ligència artificial generativa, que és una evolució molt sofisticada, si tu vols, d'un tipus concret d'aprenentatge automàtic. És molt escandalosa perquè d'alguna manera, amb aquesta sola tècnica, resols de cop temes de llenguatge, temes de visió, de classificació d'imatges, de raonament, però és enganyosa perquè el resultat de qualsevol consulta que tu fas en un xat GPT té molt bona pinta, o sigui, ChatGPT és boníssim construint discurs, però en realitat no entén res del que t'està dient, perquè ella treballa amb un esquema que seria semblant a un model probabilístic, si tu vols, no? El que fa ell és, amb tots aquests documents que s'ha entrenat, pot saber quina és la paraula més raonable que convé posar darrere d'un trosset de frase, no? Llavors ell va allargant les frases amb aquesta concepció més probabilística. Per tant, allà et posa la paraula que sona millor, com si, però en realitat no en té ni idea.
Clar, pel que saps fins ara, quins diries que són els seus principals avantatges? És a dir, en la vida pràctica, en algunes empreses, en alguns sectors, en què pot estar servint?
El gran avantatge que té ChatGPT és que té un entrenament amb un corpus de documentació tan descomunal que té una certa agilitat, com si diguéssim, per fer aquestes respostes que més o menys semblen més o menys raonables, no? Llavors tens la capacitat de sobreespecialitzar-la donant-li més voltes d'entrenament. O sigui, tu pots agafar, per exemple, el catàleg de productes d'una empresa, val? I que ella s'especialitzi amb tot aquest coneixement que ja té, acabi de donar més voltes d'entrenament i s'especialitzi en els productes de l'empresa. De manera que, si tu montes un chatbot a la web d'aquella empresa perquè contesti coses sobre els productes, no? Doncs ho pot fer relativament bé. Però fixa't que s'ha de vigilar amb això, perquè, clar, no sabem ben bé com aprèn, com passa el que aprèn amb el teu cas concret cap a la seva síntesi general, que després utilitza per construir respostes amb altres usuaris.
En terrenys, no sé si pensem en la medicina, l'ensenyament, té grans aplicacions de moment o encara és una cosa molt als inicis?
Pues mira, no m'atreviria. O sigui, en educació, per exemple, sí que hi ha un debat molt gran, perquè, clar, s'han bolcat els estudiants, no? I ara els hi demanes un treball i el 90% d'ells fan una consulta i aquesta eina és capaç de redactar documents, etc, etc. Llavors, una mica, aquí jo crec que ara hi ha un debat important, no?, sobre si el permetem que s'utilitzi o no s'utilitzi, com detectem si una persona ha fet un treball utilitzant no sé què, no sé quantos, no? I nosaltres una mica estaríem una mica amb la idea de que hem de canviar una mica com avaluem, no?, perquè ja no podrem impedir que la gent utilitzi aquestes eines. El que sí que necessitem és entrenar molt bé els usuaris perquè posin en tela de judici tot el que l'eina respon i puguin detectar quan està donant una informació que no és.
Sí, tenim en compte el que ha passat tot aquest any. T'atreveixes a predir cap on pot anar això, quines possibilitats dona de cara al futur, o és molt aventurar-se?
Home, ningú té una bola de vidre, però el que passarà en els propers temps és que haurem de buscar aquest lloc just entre que sigui una bona font d'informació i que l'ús vingui convenientment supervisat, com si diguéssim, no?
Sí, sí, de moment el programa d'avui l'hem fet sense ajuda d'aquesta eina, però sí que la d'una persona humana que es diu Karina Gibert. Moltíssimes gràcies per atendre'ns al Catalunya Nit.
Encantada, un plaer.
Igualment, gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs tot seguit reflexionarem sobre la intel·ligència. Com sabeu, al Catalunya Nit ens encanta fer-nos preguntes. Sense preguntes no s'avança i tampoc avançaria la ciència, no hi hauria coneixement. Per això cada 15 dies volem saber precisament quines preguntes es fan als científics. I ho farem en companyia de la nostra companya Núria Har.
Doncs sí, la ciència és cada cop més sofisticada i respon a preguntes cada cop més precises. Però el que volem fer aquí és obrir el focus i anar a l'origen, a les grans preguntes que inspiren la recerca actual, els grans misteris que la ciència intenta aclarir des de diferents disciplines, perquè la investigació, això sí, és cada cop més multidisciplinària. I avui, vigília de l'aniversari de ChatGPT, ens convida a preguntar-nos què és la intel·ligència.
Música. Artificial intelligence is a phrase that we use.
When chimpanzees and other animals with large brains are
studied. Però quin és intel·ligent?
I qui millor per respondre a aquesta pregunta, que és la intel·ligència, que una investigadora de l'Institut de Neurociències, Marta Portero.
La intel·ligència és una habilitat cognitiva molt general i que intervé en la nostra capacitat d'aprendre, seleccionar aquella informació que sigui rellevant en un moment determinat, processar-la i després donar una resposta adequada. I avui la ciència ens diu que precisament tots som capaços de desenvolupar certs nivells d'intel·ligència, per tant, certs nivells d'expertesa, en qualsevol disciplina, amb un entrenament adequat.
I jo afegiria que a qualsevol edat, perquè ara sabem que els humans podem aprendre tota la vida i això passa perquè el nostre cervell és plàstic, canvia, les experiències i els aprenentatges li van donant forma. Però els humans no som els únics que tenim cervell, també en tenen la resta de mamífers, per exemple, amb qui compartim parts del cervell, com el sistema límbic, són la resta de mamífers. És un sistema molt primitiu del nostre cervell on viuen les emocions. Per exemple, la por que ens fa fugir d'un perill, l'agressivitat per defensar-nos o l'instint sexual per reproduir-nos i preservar la nostra espècie. Per això li hem volgut preguntar al professor d'investigació i CREA, l'Institut de Biologia Evolutiva, en Tomàs Marquès Bonet, què és per a ell la intel·ligència.
La intel·ligència és només una de les capacitats que tenen els éssers vius per resoldre problemes. Ja està, tots els éssers vius tenen intel·ligència. El que passa és que podem parlar de graus de complexitat, però si un ésser viu avui en dia està a la Terra és perquè ha superat tota una sèrie de traves que l'entorn li crea i, per tant, han posat al servei de l'evolució doncs, tota una sèrie d'eines i una d'elles, que no totes, però una d'elles és la intel·ligència, aquesta capacitat de superar problemes.
La intel·ligència ens ajuda a resoldre problemes, a adaptar-nos i a sobreviure, i aquí, més que el nombre absolut de neurones, són molt importants les connexions entre neurones, i això és el que intenten fer les màquines, els robots, com ChatGPT, imitar el funcionament del cervell. Per això l'hem preguntat, per la intel·ligència, al fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, el Ramon López de Mantres, què és la intel·ligència?
Són, sobretot, habilitats d'alt nivell que ens permeten manejar conceptes i raonaments abstractes. També podem, tenim representacions mentals, també prendre decisions, també hi ha, òbviament, la capacitat de ser creatiu, de tenir pensament crític, comprendre idees complexes, és a dir, tant com una espècie de catàleg o de llista, de, penso que són capacitats que totes elles formarien part del que considerem ser intel·ligent.
I què passa amb les màquines, no? Ara que parlàvem amb la Carina Gibert de la intel·ligència artificial. Doncs bé, en Ramon López de Mantares creu que la intel·ligència artificial encara està molt lluny de la intel·ligència humana.
Jo penso que una intel·ligència com la nostra necessita un cos, perquè amb aquest cos interactuen amb l'entorn. I per això aprens per experiència, aprens interactuant amb l'entorn. I sense un cos, amb els seus sensors, amb els seus perceptors, visió, tacte, oïda, tot això, interactuar amb el món és l'única manera, crec jo, per d'aprendre un model del món. Quan dic aprendre un model del món vol dir ser capaç de predir coses que passaran en el món.
Això és superinteressant. Què vol dir? Per exemple, no? Jo agafo aquest bolígraf, el deixo anar aquí a la taula i cau, no? I això ho sabem tu, jo i fins i tot un nen molt petit, no?, que faria l'experiment i no repetiria, i no pararia de fer-ho, no pararia de repetir-ho. Doncs, en canvi, una màquina ha de saber les lleis de la física per predir que la gravetat farà caure aquest bolígraf. Per tant, per això deia el Ramon López de Mantares que les màquines necessiten un cos, no?, per
tenir intel·ligència. A veure els robots com seran.
A veure què acaba passant. Al final, Manel, amb tantes preguntes sobre la intel·ligència, jo em vaig acabar animant i li vaig preguntar al professor emèrit del CSIC, el Centre de Recerca en Agrigenòmica, el Pere Puig Domènech, per la intel·ligència, a veure si existeix, de les plantes.
És evident que les plantes han de percebre molt bé, sentir molt bé, i ho fan, el seu entorn. Saben en quin moment de l'any estan, evidentment mesurar la temperatura, quin moment del dia estan, saben si els ataca algú, si al seu voltant hi ha un herbívor que intentarà menjar-se'ls. Per tant, les plantes ja saben si hi ha aigua, si tenen veïns. Per tant, tenen que tenir necessàriament una comprensió de l'entorn. I això, llavors, prenen les seves decisions.
una comprensió de l'entorn que les plantes aconsegueixen sense cervell ni neurones. No podem parlar d'intel·ligència en el cas dels vegetals, però si vols ens podem permetre aquesta llicència poètica.
Ens la prenem, i tant que sí. El que hem de fer per això, i això sí que no ens la podem prendre, aquesta llicència, és anar a publicitat. Quan tornem, tenim moltes altres qüestions per tocar, començant pels matrimonis forçats, que també n'hi ha aquí a Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Catalunya està en emergència per sequera. La Generalitat destina més de 2.400 milions a augmentar la disponibilitat d'aigua i a garantir-ne l'eficiència. Ara, més de la meitat de l'aigua que fem servir cada dia no ve de la pluja. És regenerada o desalinitzada. Però no n'hi ha prou. Estalviar aigua és urgent i necessitem l'esforç de tothom. L'aigua no cau del cel. Estalviar aigua és urgent. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Soc en Jordi. Tinc 50 anys i soc director d'una entitat bancària. Conduïa temeràriament i vaig matar un ciclista un dissabte al matí. M'han condemnat a 3 anys de presó i 3 i mig sense permís.
Seràs tu el següent? Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Recepta per un Nadal inoblidable. Riure a ple pulmó, abraçar el del teu costat, cantar i ballar i molta, molta diversió! Vine a PortAventura World fins al 7 de gener i fes que aquest Nadal duri tota la vida. PortAventura World. Entrades més hotel des de 63 euros. Consulta condicions a portaventuraworld.com.
Aquest any m'apuntaré al gimnàs i potser ja aniré-hi tot.
I jo perfeccionaré el meu anglès.
Però si no en saps.
Per això...
I jo aprendré a cuinar. Vull dir que aprendré a escalfar el microones als tàpers de la mama.
El bon propòsit més fàcil de complir és compartir la grossa de cap d'any. El 31 de desembre guanya fins a 200.000 euros i molts premis més.
I vas dir que prometies.
Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
I allà vaig a fer...
Aquest Nadal torna la màgia, torna el Petit Príncep. Els personatges de sempre, les cançons de sempre, però ara, com mai no l'has vist. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62, desena temporada. Entrades al petitprincepmusical.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passen 2 minuts de 2:15 de la nit. Aquests dies tenim en cartellera un documental que retrata la dura realitat dels matrimonis forçats. Es diu No, no quiero.
La sensación que yo tenía en ese momento era sentía culpa. Acabo de denunciar a mis padres, ¿qué pensarán? ¿Cómo se estarán sintiendo? Cada vez que salía a la calle sentía miedo.
Explica la història de quatre dones que van poder escapar de matrimonis acordats per les famílies quan algunes només eren unes nenes. El documental s'ha fet en col·laboració amb Valentes i Acompanyades, una entitat pionera que combat els matrimonis forçats des del 2014 i amb seu a Girona. Precisament allà es va fer la preestena, així que anem cap a Girona. Maria Rovira, bona nit. Aquest documental mostra una realitat moltes vegades oculta.
Sí, bona nit. Doncs precisament la directora de No, no quiero, Belén Santos, explica que les dones han volgut mostrar la seva història per ajudar a altres en situacions similars. Apunta que elles mateixes porten el fil argumental, sense massa intervenció, i remarca que no vol associar els matrimonis forçats a cap cultura en concret. Assegura, a més, que ha après molt de les protagonistes.
Lo valientes que son y la fortaleza tan grande que tienen, ¿no? Porque decidir que no quieres casarte o que si ya te has casado quieres dejarlo, lo que supone eso es enfrentar a tu família, empezar una vida sola.
Una d'aquestes noies és la Maria Islam. Ens parlava d'un trencament difícil amb la família, però no se'n penedeix.
Per mi crec que la Maria, quan tenia 15 anys, va prendre la decisió valenta
però també una mica inconscient, perquè no era coneixedora de tot el que passaria després de, del moment de dir marxo de casa meva. Ara bé, que mereix la pena, sí.
Laia Sima, que va rebutjar als 14 anys casar-se amb el seu cosí, ha aprofitat la seva experiència per convertir-se en referent a través de l'associació Valentes i Acompanyades.
Les noies que han passat per això entenem lo dur que és la situació, el context, la pressió familiar, entenem el que estan passant les noies actualment, fem una mica, no, d'acompanyament, d'apoderament de les noies. Que tinguin una figura d'una persona que ho ha passat i ho ha superat i que ha tirat endavant, els anima també en el seu procés, no?
Ara s'estan plantejant portar el documental als instituts.
I avui a Madrid, al Congrés dels Diputats...
Felicito a don Pedro Sánchez Pérez Castejón por su elección como presidente del gobierno por el Congreso de los Diputados al haber obtenido...
El rei Felip VI ha aparcat les males cares dels últims dies i ha felicitat Pedro Sánchez. Ho ha fet durant el seu discurs en la sessió solemne d'obertura de la nova legislatura de l'amnistia, en què el rei ha fet una crida a la unitat d'Espanya i a aparcar la divisió i els enfrontaments. Anem cap a Madrid, allà hi tenim a la Paula Brujats. Bona nit.
Bona nit. Amb referències constants a la Constitució i a la unitat, Felip VI ha obert la legislatura i ha instat que imperi el diàleg amb toc d'atenció, inclòs per als polítics.
L'obligació de totes les institucions és legar a los españoles más jóvenes una España sòlida i unida, sin divisiones ni enfrentamientos.
I avui el rei també ha demanat que respecti el pluralisme.
En el entendimiento mutuo, sin imposiciones ni exclusiones, y en la voluntad de integración que enriquece con la diversidad y el pluralismo nuestro proyecto común.
Ara ho sentíem, Felip VI ha reclamat que s'aparqui l'enfrontament, però fins i tot la sessió solemne d'avui ha derivat en l'enèsima bronca entre el PP i el PSOE. El motiu, el discurs de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que ha defensat els acords de Sánchez.
La decisió d'esta majoria parlamentària és legítima. Distorsionar la realitat o qüestionar importants valors democràtics des de la opacitat de la disputa solo va augmentar la desafecció de la societat hacia les institucions.
Unes paraules que han indignat el PP i Vox, que s'han negat a aplaudir Armengol i l'han acusat de fer de portaveu del PSOE. Per Alberto Núñez Feijóo, una provocació.
És el peor discurso de un president del Congreso que jo he escuchado en mi vida.
I des del PSOE, Patxi López ha respost al PP que són uns maleducats.
Ni la cortesía parlamentaria ni la mínima educación son adornos de este nuevo Partido Popular.
Un exemple més que serà una legislatura tensa i agra. Avui els grups independentistes no han anat al Congrés, ja que argumenten que Felip VI no és un interlocutor vàlid.
I sembla que aviat hi haurà reunió negociadora entre Junts i el PSOE, probablement dissabte que ve, i no serà a la ciutat suïssa de Ginebra. En aquest clima de secretisme, els dos partits han quadrat agendes per donar compliment al compromís de l'acord d'investidura d'engegar una taula de negociació amb verificador internacional. Per Junts s'hi asseuran Carles Puigdemont, Jordi Turull i Míriam Nogueres. El PSOE estarà capitanejat pel seu número 3, Santos Cerdán, que avui intentava treure la reunió dels focus mediàtics.
Pues hemos cuadrado las agendas y habrá una reunión, evidentemente.
Este gracias. Sábado, entonces.
Muchas gracias. Es una reunión de trabajo, nada más. Por favor, anunciamos cuando hicimos el acuerdo que iba a haber reuniones de este tipo. No es la primera ni va a ser la última. Por lo tanto, no hay que darle más importancia a una reunión de trabajo.
Catalunya Nit, amb Manel Elías.
El Teatre Apolo acull l'estrena a Barcelona del musical La història interminable, el best-seller de Michael Ende. I la nostra dona de teatre, la Marta Vives, aquí al Catalunya Nit, ja l'ha vist. Marta, és un muntatge espectacular?
En especial, Manel, pels personatges fantàstics que prenen cos en forma de grans titelles manipulades per persones amb mecanismes artesanals que li donen realisme, com per exemple el drac blanc de la bona sort que té 12 metres i és impressionant. De fet, la producció ha exigit fer obres al Teatre Apolo per poder encabir-hi tot l'engranatge d'aquest gran espectacle Factoria de Bion, que busca l'espectacularitat i l'efectisme i l'aventura, potser per sobre del sentit literari. I arriba amb una trentena d'intèrprets, entre adults i infants, 16 cançons en directe, que signa Ivan Macías, un personatge que sobrevola l'escenari, i més de 200 canvis de vestuari al llarg dels 140 minuts que dura l'obra. Respecte a la pel·lícula, pels qui l'hagi vist, potser aquesta versió musical té una reflexió més fosca del protagonista, sense deixar de banda la part poètica original. Pels fans d'Ende, és una bona oportunitat de veure en 360 graus els personatges preferits de la seva infantesa i tornar a viure de nou l'aventura, i també pels qui els agradin els efectes especials i les grans produccions amb crispetes incloses.
La cantant Mushka i els Tiets, reconeguts com a millor artista revelació i millor gira d'autoria pròpia pels Premis Arc. La gala s'ha celebrat aquest vespre al Teatre de la Llotja de Lleida, allà hi ha la nostra companya Júlia Albacar.
Una gala amb molta música, on noms com la Mushka i els Tiets han estat destacats, però també Love of Lesbian, les festes del Tour d'Olot i el grup familiar El Pot Petit, tots guardonats en aquesta nova edició dels Premis Arc que entrega l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. No hi ha hagut sort aquest any per al programa Els Experts d'ICAT, que competia a millor periodista o programa musical, un premi que s'ha emportat el podcast Allò que no sona. Tampoc s'han endut premi els festivals lleidatans, Magnífic Fest i el festival Pau Paterres de Tàrrega. En aquesta categories, els premiats han estat el Festival Cantut, com a millor certamen de petit format, i el Festival de Portaferrada, per mitjà i gran format. Altres noms guardonats de la nit, l'Orquestra Selvatana, l'Alba Careta, les 80 principals i la sala Nova Jascava de Terrassa. La gala compta també amb actuacions musicals en directe, com la de la cantant barcelonina Júlia Blum i l'aranesa Alides Sanz. És el segon any consecutiu que els premis es celebren a Lleida, amb la voluntat, segons han destacat des de l'organització, d'apostar per la descentralització de la cultura.
Vivo entre lo que es y lo que no es, entre lo que ves y lo que sientes. Sé que estás aquí, aunque no esté.
María José Llergo presenta el seu segon disc, Ultrabelleza, a la Sala Paral·lel 62, dins del Festival de Jazz de Barcelona. La cantant cordobesa ha venut totes les entrades gràcies a la seva combinació de flamenc clàssic i electrònica. Barcelona, Marc Ruiz.
María José Llergo ha aparegut a l'escenari amb una llarga capa vermella de la que s'ha desfet per quedar-se amb un vestit negre que recorda els superherois. És un exemple gràfic de les moltes capes que descobreix cada cançó d'Ultrabelleza. Llergo s'ha assegut a l'escenari per acostar-se al públic i explicar com somiava que arribés una nit com aquesta, perquè en aquesta sala havia vist Solea Morente o Miquel Poveda mentre estudiava l'ESMUC. Llergo canta flamenc des que era petita. El seu avi li va ensenyar a cantar i més tard es va formar en clàssic i en jazz a Barcelona. Més enllà de la sòlida base flamenca, Llergo fa servir bases electròniques, superposa capes de la seva pròpia veu per aconseguir un efecte de cor, i sota el seu aspecte a vegades angelical, per la veu dolça i aguda, s'amaga una artista poderosa. No sabes que soy una bruja, que soy una fiera, arpía guerrera, soy la llama y la cera, canta Visión y Reflejo, amb la que aquesta nit ha forçat el contrast al màxim, arrencant amb minimalisme nòrdic i esclatant després en electrònica pura. Amb Ultrabelleza, Llergo defensa el poder transformador de la bellesa. De ben segur, Manel, que aquesta nit tots marxem a casa molt millor de com hem entrat al concert.
Catalunya Nit, Catalunya Ràdio, amb Manel Elias.
Jo, que m'he enrotllat sempre com una persiana, no disposo avui, lamentablement, de les forces precises per tornar-ho a fer. Tot això que us estalvieu.
Així s'acomiadava Joan Beculla davant d'amics i col·legues en un acte d'homenatge que se li va fer fa poc més de 2 mesos. Ha mort avui i els diferents programes de Catalunya Ràdio hem anat recordant la seva vida i les seves diferents facetes. La de professor, per cert, jo mateix i alguns dels periodistes que fem el Catalunya Nit som exalumnes seus. La de professor, deia, és la més mediàtica, potser, també la de tertulià, però ara volem posar en valor la seva vessant d'historiador, molt reconeguda pel sector. I ho hem demanat a un dels seus companys de professió, Josep Maria Soler i Sabater.
Hem sigut amics i companys i des de la universitat. Ell era un... crec que el vaig conèixer un any més tard, perquè ell era una mica més jove que jo. A la universitat vam estudiar junts i després, diguem, hem estat companys a la Universitat Autònoma de Barcelona més de 30 anys junts, no? En Joan Culla és una persona irreparable, d'una pèrdua irreparable. Perquè ell, diguem, no solament com professor, que va ser un excel·lent professor, que tenia una gran virtut, que es preocupava molt dels seus alumnes, fins i tot a vegades trucava a casa seva amb algun alumne per un treball pendent. Ell i jo havíem, moltes vegades el portàvem amb cotxe perquè ell no conduïa. L'he acompanyat en moltes coses, hem anat junts, hem fet viatges junts, hem fet coses junts, conferències, tesines, etc. No érem uns amics íntims, però ens teníem un gran afecte. Hi havia coses que coincidien molt, no? A nivell de la nostra forma de pensar, del país, de la cultura, de la identitat, etc. Podríem dir moltes coses d'ell, no? Però com a historiador ha sigut un historiador d'una anàlisi profund sobre els temps contemporanis, sobretot del segle XX. La seva tesi sobre el racisme és una obra amb la qual és de referència ineludible. I després, a tots els treballs que he fet sobre els partits polítics, tots els treballs que he fet sobre els diversos fets socials que s'han produït a Catalunya, les principals personalitats que s'han produït, i a més ell ha sigut una persona que sempre des del saber, diguem, ha impulsat absolutament la crítica d'una forma aguda, valenta, de vegades polèmica, perquè era molt honest. La veritat és una pèrdua molt gran pel país, per la cultura i per totes les persones que el coneixíem i l'estimaven. Milers i milers de persones, milers i milers d'oients, d'alumnes, companys, etc.
I ara un dels alumnes brillants que va tenir Culla, avui que comencen i que han començat, de fet, les restriccions d'aigua per l'emergència de la sequera, en David Guzmán repassa la importància cultural de l'aigua al llarg de la història.
Fa 26 segles, amb l'escola de Tales de Milet, vam aprendre que l'aigua és substància i numen. L'aigua és l'origen de la vida i el principi de totes les coses. Més tard ens vam banyar al riu d'Heràclit, sempre de forma diferent, perquè vam entendre que tot flueix i que res s'està quiet. Han passat gairebé 3.000 anys i avui el líquid element no ens acaba de fluir. I tanmateix l'aigua és i ha estat omnipresent més enllà de la filosofia. I és el pont sobre aigües turbulentes. És Moisès dividint el Mar Roig gràcies a Déu i a la ciència. És Odisseu naufragant a Paleocastritza quan el recull Nausica. És el vell pescador de Hemingway davant la immensitat del mar. És l'obsessió del capità Ahab davant la immensitat de Moby Dick. És el Danubi de Magris ballant un vals amb Strauss. És Narcís enamorat del seu reflex. Són les nimfees a Monet i la sirena invertida de Magritte. És el diluvi del Gilgamesh i la gran inundació de Gun Yu. És Bruce Lee dient Be Water, My Friend. Són les aigües de Marzo de Tom Jobim. Són les dones d'aigua a totes les faules. És la ola del Ter quan s'ajunta amb la platja, és la sarabanda de la música aquàtica de Handel, és l'aigua dels peixos de Foster Wallace, és l'aigua com a font de vida, l'aigua com a arma de guerra, l'aigua que busquem, l'aigua que escasseja, la dansa de la pluja, l'aigua d'avui, el desert de demà.
Sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostra i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Endometriosi, càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Diumenge 17, la marató.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Necessitem que plogui, però això no està a les nostres mans, però sí que està a les nostres mans contribuir
a estalviar... The era of global warming has ended. The era of global boiling.
El futur del planeta a la Conferència del Clima de Dubai.
La comunitat internacional ha acceptat crear aquest fons.
L'augment de les temperatures,
un any fins a la sequera, cimera del clima per
la supressió dels combustibles fòssils i qui pagarà els desastres del canvi climàtic.
COP28 must be a clear turning point.
Cal una resposta global i urgent.
We know that there will be more frequent and probably...
La crisi climàtica i la COP28 a Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Abans d'aquesta escolta, Taylor Swift ja era l'artista més escoltada a tot el món aquest any, segons Spotify, amb 26 milions de reproduccions. Destrona així Bad Bunny, que portava 3 anys consecutius com a músic amb més reproduccions a la plataforma. Però fixem-nos en les cançons que més triomfen. Òscar Arcallau.
Doncs mira, d'entrada Flowers de Miley Cyrus. Ha estat la més escoltada, pertany al disc Endless Summer Vacation i es va convertir en un himne a l'autoestima després d'un trencament. La segueix Kill Bill de SZA, una de les artistes que podrem veure, per cert, al Primavera Sound i una de les grans revelacions en hip-hop i R&B. Voz de Harry Styles tanca el podi global de Spotify al panorama a l'estat espanyol, però no hi té res a veure. Tu no fuiste la primera, tampoco será... Playa de l'Inglés de Quevedo és la més escoltada de tot l'estat. L'artista canari és el músic espanyol amb més reproduccions a tot el món i el segon més escoltat a l'estat, darrere de Bad Bunny. Si calle... I Yandel 150, o Yandel 150 de Yandel i Fate, és la segona cançó més escoltada, cosa que consolida encara més la potència de les músiques urbanes. De fet, la tercera torna a ser de Quevedo, amb Colúmbia.
Està triomfant, està triomfant. Gràcies, Òscar.
Bona nit.
Doncs jo no avançaria ni un minut més d'aquest programa sense abans parlar amb l'Olga Clapés perquè ens digui amb quines paraules s'ha fixat avui. Què t'ha fet pensar avui l'actualitat? Quins mots?
Doncs mira, avui amb la publicació de l'IPC, com que hem sabut que hi haurà una pujada de les pensions, hem dit ja està, clàssic entre pujar i apujar.
Ah, sí.
Clàssic dubte, eh?
Sí, sí.
Doncs el significat, segons el significat que tingui, pujar pot ser intransitiu o transitiu, mentre que el verb pujar sempre és transitiu. T'explico. Pujar, quan significa anar de baix a dalt, passar a un grau superior d'intensitat, de valor, és intransitiu. Per exemple, la marea ha pujat o les pensions han pujat, com dèiem. Però, en canvi, quan significa portar alguna cosa o algú de baix a dalt, és transitiu i porta complement directe. Per exemple, han de pujar els mobles a l'apartament o puja el nen al cotxe. I també seria transitiu en el sentit de penjar a internet, pujar un document al núvol, no? Però aquesta excepció no la recull el diccionari normatiu. I ara anem amb apujar, que significa fer que sigui més alt, fer pujar a un nivell superior. Per tant, el govern ha apujat els impostos, o en aquest cas ha apujat les pensions. O nosaltres apugem el volum de la ràdio. Funcionen de la mateixa manera els verbs baixar i abaixar. Diríem que els preus baixen, però que el govern abaixa els impostos. Bé, això seria un oxímoron que podríem analitzar un altre dia.
I tant. Podríem dir que avui i cada dia ens fas apujar el nivell d'aquest programa?
La pugem entre tots.
Molt bé, doncs demà hi tornarem. Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Enrico Lanielo i Clara Segura pugen de nou a l'escenari del teatre La Biblioteca. Torna Filomena Martorano, dirigida per Oriol Brogi. Torna la gran comèdia La Napolitana de la Perla 29. A partir del 22 de novembre al teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio. A la ràdio, avis i nets que us uneix la tecnologia. Benvinguts, els que sempre hi heu estat. Benvinguts. Benvingudes i benvinguts a una nova manera de veure i sentir contingut en català i de qualitat. 3CAT.
Descarrega't 3CAT, la nova plataforma digital.
Catalunya nit.
He esperat que sonés el dimecres perquè ja tenim aquí a Tomàs Molina amb la previsió del temps. Aquesta és la cançó que ha escollit ell. Per quins motius, Tomàs?
Doncs sí, és Seven Days, de Craig David. Amb aquest ritme, amb aquest moviment, doncs l'he escollida perquè hi ha una línia frontal que passa entre dijous i divendres dissabte. És a dir, pràcticament farà aquests tres últims dies de la setmana i diumenge, tal com diu la cançó, chill. Una mica
relax.
Més.
Relax.
Relax i fred, perquè alerta, perquè serà chilling. Un cop passi el front, cauen literalment les temperatures i l'ambient serà de ple hivern. Però anem per parts, perquè aquest dijous comença a entrar per les comarques de Ponent, la línia frontal. Encara al matí pot fer sol a la costa, per tant direu, que no havia dit que plouria aquest. Doncs sí, però serà a partir de la tarda vespre que els núvols guanyaran terreny, que les pluges s'aniran generalitzant, i alerta perquè podrien, en alguns casos, acumular-se més de 100 litres per metre quadrat, sobretot en punts de l'Alt Pirineu, i de cara a la matinada de dijous a divendres i el matí de divendres, doncs en alguns punts de les comarques gironines. Per tant, passa un front que podria deixar quantitats destacables de precipitació, per tant aquest ritme acompanya aquests 7 days, sobretot dijous i divendres, a veure si ens porten un bon chill de cara al cap de setmana.
Sí, això serien bones notícies, pluja. Jo anava pel chill del chill out, del relax, però tu ja m'has indicat bé què volies dir. Moltíssimes aquest gràcies, fred. Tomàs. Sí, que ve fresqueta. Fins demà. Hi ha uns guacamais preciosos que tenen la gola blava i en queden poquíssims a tot el món. Per això, que s'hagi ampliat l'espècie en dos individus més ha animat moltíssim els seus cuidadors.
Hola, soc el Cito Larcón, director del Zoo de Barcelona. Avui és un gran dia. Estem en el zoo, estem d'enhorabona perquè han nascut dues cries de guacamai gorja blava. Aquest au, que és natural de Bolívia, en queden escassament entre 200 i 300 individus a tot el món. És una au molt, molt amenaçada, en perill crític, i és per això que l'haver aconseguit que naixessin dos cries en el zoo de Barcelona ha estat tot un èxit. Penseu que enguany només n'han nascut a tot el món 18, i per tant dos d'elles són nostres. Aquests guacamais pateixen les conseqüències del canvi climàtic, del tema de la desforestació i també de la seva cacera per exhibició. Esperem que amb el treball que fem des del Zoo de Barcelona i altres dos puguem criar en captivitat aquests animals per poder-los alliberar, puguem salvar entre tots aquesta espècie. Tingueu una bona nit. Ja ho sabia,
cada
cop et miro
més. Que demà tu també tinguis un gran dia. Ens trobaràs aquí, com sempre, a les 10 de la nit. I si voleu començar ja la jornada ben informats, al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 8, Ricard Ostrell, entrevista Jordi Pujol. I com que el Catalunya Nit no som dels que volem tenir sempre l'última paraula, la cedim a San Josex.
Bona nit, oients de Catalunya Nit, sóc en Carles, del grup San Josex. I la cançó que sonarà ara intentava explicar-hi l'emoció que vaig sentir una nit, mirant la meva companya quan dormia. Era una emoció de satisfacció, d'alegria, per aquella vida. També, però, de meravella, d'admiració per aquella persona, per aquell ésser, no?, misteriós, que m'acompanyava i que coneixia i no coneixia, en el fons. De fet, funciona per qualsevol persona a qui estimeu, que tingueu una relació de familiaritat i a qui respecteu. Es diu Animal Salvatge, espero que us agradi, i molt bona nit i una abraçada. Jo ja ho feia, i et demano què haig de dir, jo ja ho deia, i m'expliques com s'hi va, i jo ja ho sabia, cada cop et miro més.